El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EmSculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb quatre novetats que podem veure des d'avui mateix i també una preestrena pel diumenge d'una pel·lícula que vindrà la setmana vinent.
I que ja avancem, que jo personalment l'estic esperant molt.
Jo també.
Quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula considerada la primera pedra de l'era moderna dels superherois.
Farem algunes propostes per veure també pel·lícules els propers dies i des de les plataformes de televisió.
I a l'apartat d'actualitat parlarem d'una venda de cine i, una vegada més, d'un nou remake d'un títol estrenat molts anys enrere.
Acabarem, com sempre, amb el concurs de cada divendres on volíem saber, recordeu, quina pel·lícula que heu vist per la televisió us hauria agradat o us agradaria veure en pantalla gran i per què.
Doncs vinga, entrem amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
El titular de la notícia: els elefants africans criden les cries pel seu nom. Segons un estudi de la Universitat Estatal de Colorado, els elefants salvatges de la sabana africana fan servir sons específics per adreçar-se a cada membre de la manada. Per exemple, per cridar o alletar les cries, o per saludar-se o avisar-se de potencials perills. Dit amb altres paraules, segons aquest estudi, els elefants es posen noms els uns als altres i responen quan els criden.
Quina és la idea? D'entrada, no deixar de sorprendre'ns davant la ignorància que encara tenim els humans sobre tants i tants aspectes de la vida i hàbits dels animals que des de fa milers d'anys conviuen amb nosaltres al planeta Terra. Què us recomanem a partir de tot plegat? Agua para Elefantes, estrenada l'any 2011 i dirigida per Francis Lawrence. Una història al voltant d'un circ on l'arribada d'un nou exemplar d'elefant posarà en evidències temes com la crueltat contra els animals i la violència de gènere. La podeu veure a Disney+, Rakuten, Apple TV i Amazon Prime Video.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¡Submarino se acerca por estribor!
¡Pónganse todos a cubierto!
¡Fuego!
La escolta hundió el submarino con cargas de profundidad.
Bien.
Los británicos están haciendo su trabajo.
Capitán.
El convoy se ha dispersado.
¿Tenemos que navegar solos?
Parece que la escolta se retira. Mantendremos el rumbo. Es lo último que esperan los nazis.
¡Todos bajo cubierta! ¡Rápido!
No estamos equipados para navegar sin escolta.
¿Por qué quieren que nos dispersemos?
Superioridad militar.
¡Tira!
La escolta no tiene posibilidades. Damos media vuelta.
Nos desviaríamos de nuestra ruta.
Pero todavía hay esperanza.
¡Nos está conduciendo hacia una misión suicida!
¿Sabe usted que lo arrestarán si lo hace?
¡Está asustado, por el amor de Dios! ¡Se acerca por el sureste!
Tenemos que permanecer unidos.
Doncs obrim novetats amb aquest títol de Arctic Convoy, que és una producció noruega en forma de thriller i un drama ubicat en l'espai de la Segona Guerra Mundial. És una història basada en fets històrics reals, va ser presentada al Festival de Rotterdam i el seu títol és prou clar, perquè la trama el que ens situa és justament a les aigües del mar Àrtic, poc després de l'entrada alemanya en territori de la Unió Soviètica. Per tal d'ajudar a l'exèrcit dels aliats, un seguit de combois, atenció, plens només de civils, amb material i armament, viatgen fins a aquelles aigües i s'enfronten amb la força alemanya. És una producció amb un pressupost de 6 milions d'euros, que significa tot un rècord en la història del cinema noruec. En el repartiment, us podeu imaginar, és un piló de persones: Tobias Santelman, Adam Lundgren, Fredrik Stenberg, Anders Basmo i Jakob Ford, entre d'altres, i el director ha estat Henrik Martin Dasbakken, que també és guionista, productor i dissenyador de producció, i aquest és el seu quart treball.
Última hora en l'assassinato brutal del professor Joseph Wieder.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Lo siento.
Los electrodos enviarán impulsos a determinadas áreas de su cerebro.
¿Estás enfermo?
Estoy en algo como un estudio clínico. Se me olvidan las cosas. Mi doctora dice que tenga la mente activa. El asesinato de Wieder no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino! ¡Soluciona esta mierda o estoy muerto!
Dice que no fue él. Richard Finn estuvo en la escena del crimen. ¿Eso por qué? ¿Y Laura? No tiene dirección y está en redes sociales, nada.
Siempre había gente en su casa.
Me parece extraño. Es como si todos en la vida de Wieder ahora fueran fantasmas.
¿Qué intentas decir, Roy?
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacerlo correcto.
Doncs passem ara de la guerra real a la ficció més negra amb el thriller Sombras del Pasado, que de fet té de fons la malaltia de l'Alzheimer. Parlem de l'últim treball de Russell Crowe, tot i que abans d'ell s'havia considerat a Mel Gibson o Nicolas Cage, que de fet són tres noms que quan hi ha certes pel·lícules que es busca un perfil d'actor, és curiós perquè si tu els analitzes no sí. són iguals i en canvi
però
sempre volten allà mateix
i formen un triumvirat. Sí, sí,
exacte.
Sí.
Per fer el paper s'havia doncs abans pensat aquests dos actors, Mel Gibson i Nicolas Cage, però finalment Russell Crowe és qui l'ha fet. Torna en un registre potser dels coneguts, amb aquests personatges més forts, més durs, una part angoixant, perquè no deixa ser un thriller, l'explicarem una mica l'argument.
En parlàvem la setmana passada, crec, de Russell Crowe i del seu posat, el seu treball, allò que hi evoca tota la seva personalitat.
Ànima.
Sí, ànima, exacte.
En aquesta ocasió el seu personatge és un detectiu que pateix, ho escoltàvem ara al tràiler, pèrdues de memòria importants quan està revisant un antic cas d'assassinat, mentre se sotmet a un tractament, la lluita, no?, entre aquests records i la realitat, què és veritat, què no ho és, què és un record i potser no és un record correcte, què sí, doncs tot això serà constant en l'argument de la pel·lícula. Al costat de Russell Crowe tenim a Karen Gillian i a Martin Sokas, i està dirigida la pel·lícula per Adam Cooper, va debutar l'any 2016 amb Of Kings and Prophets.
Has vist una chiquilla, 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 has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Theo.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¿Max? Max, baja, es peligroso. ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa.
¿Qué culpa, Alice?
¡Sal del balcón!
Alice, ¿qué pasa?
¿Pusiste a Theo en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
Eso es lo que piensa ella. ¿O tú?
¿Crees que me imagino cosas? Me acusas de ser una especie de monstruo.
¡Estás perdiendo la noción de la realidad!
¡Deja en paz a mi familia!
No me lo estoy imaginando.
Escoltàvem un tall de Vides Perfecte, poder un tall d'aquells massa explícits, allò que diem a vegades
sí, a vegades s'expliquen masses coses.
Es tracta d'un drama d'intriga situat als anys 60 i amb l'amistat i les relacions personals com a taló de fons. Aquí destaquem el repartiment perquè les dues protagonistes, Jessica Chastain i Anne Hathaway, fan un veritable tour de force, que en diem, entre elles dues, perquè fan un paperàs tant una com l'altra i, a més, són poder la part més interessant de tota la producció. Al seu costat hi tenim a Caroline Lagerfeld i Eamon Patrick O'Connell fent el paper de nen, i completen aquest repartiment d'una història que ens presenta dues amigues, les escoltàvem, viuen una vida idíl·lica al costat dels seus marits i fills, però aquesta harmonia es trenca degut a un tràgic accident i, com sempre passa amb aquestes circumstàncies, apareixen la culpa, la sospita i altres sentiments que destrueixen aquest vincle que en principi semblava tan i tan fort. El director és Benoît Delhomme, que és un home que debuta en la direcció després d'haver estat director de fotografia, títols tan coneguts com, per exemple, El caso Winslow, La teoria de todo o Van Gogh a les puertas de la eternitat.
Galls i gallines, d'aquí a Vilagalls, arribaré més amunt que mai! I és que sóc l'increïble Vector!
Quan et vaig trobar eres tan menut. Gall o àguila, ets el meu fill.
Alguna cosa dins meu em diu que el meu lloc és allà dalt.
Vinga, corre, corre! Per totes les plomes, se n'ha sortit! Amunt, amunt! Vector!
Mireu què ha fet!
És massa perillós!
I si n'hi és un àguila, no canviarà mai!
Potser tenen raó. Mare, no em podràs protegir sempre. He de buscar el meu lloc al món. Me'n vaig a la ciutat dels ocells.
Doncs vinga, ens arriba Vector i els seus amics. És una de les altres novetats que tenim. Amb una producció xinesa d'animació i comèdia infantil, coneixerem, ara ho escoltàvem, una àguila que està criada per gallines, però que deixa el lloc on ha crescut per intentar trobar una mica la seva pròpia identitat. Descobreix la seva família i s'allista a l'anomenada Patrulla Emplomada de les Aus, amb la que participa en l'intent de lluitar contra un complot que hi ha en una ciutat propera. Els directors han estat Nigel Tierney i Dong Long.
La nena ens creix la mar de ràpid. La cosa no pot anar millor.
Què és això?
Aviam, aparteu tot això! Ja tracta de molir!
De molir? Un moment, què passa? Qui sou vosaltres?
Què és tot això?
Atu, ei, un moment! Però què fas?
Ja està, tot a punt!
A punt per què?
Taronja? Qui l'ha tornat taronja a la consola?
Soc taronja jo!
Jo no l'he tocada.
No és el meu color.
Ni el meu!
Hola!
Ai, que fort! Sóc l'Angoixa! On deixo les coses?
Una emoció nova! Que guai!
Ai, em sap greu! Tan bona impressió que volíem fer totes d'entrada!
Ei, ei, què vols dir, totes?
I si fins ara hem presentat les quatre novetats que ja es poden veure des d'avui, ara, com hem dit al començament del programa, anem a veure aquesta esperadíssima preestrena que tindrà lloc aquest diumenge, que entrarà en cartellera el proper dimecres i que és ni més ni menys la segona part, la seqüela, la continuació, com vulgueu, de la pel·lícula Del Revés, ara titulada Del Revés 2, és a dir, no han buscat gaire títol, seqüela d'aquell èxit de l'any, ara fa 9 anys, és el 2015.
Passa molt ràpid el temps.
El 2015, Inside Out, que va ser aquesta primera pel·lícula que, recordem-ho, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. A més, cal dir que és la cinquena pel·lícula que es converteix en saga dintre de la indústria Pixar, de la factoria Pixar, que després de Toy Story, Cars, Buscando a Nemo i Los Increíbles. I estem emocionats, mai tan ben
mai
dit,
més ben dit,
esperant veure-la.
Sí, una gran pel·lícula, molt ben feta a tots nivells, independentment de la part visual molt creativa, i que tracta un tema que són les emocions, que ha servit a moltes famílies per parlar del tema amb els seus fills, precisament.
I que té una qualitat i una característica, que ara podem parlarem, que és que, dintre de ser una pel·lícula infantil, no és d'aquelles que abusa de l'humor, ni de les frases, ni de les paraules, que només entenen els adults, sinó que arriba a un públic molt ampli.
Correcte. A més, bé, la història per si no l'heu vist, i si no, recomanem que abans de veure aquesta segona també, no perquè possiblement, no l'hem vist encara nosaltres, però possiblement pot funcionar sola, però si teniu el background de la primera sempre és millor, i avui en dia la podeu trobar a plataformes. La primera pel·lícula girava al voltant això de les emocions i sentiments que té una nena, no?, que va creixent, vist tot des del seu cap, és a dir, aquestes emocions se'ls hi posa un personatge molt ben trobats, amb uns colors que serveixen per parlar de les emocions, i passa una sèrie de coses, no? Hi ha tota una aventura, però que està molt ben lligada amb el que està passant a la realitat aquella nena i la seva família, etc.
Un viatge al seu cervell.
Totalment. A partir d'aquí, la nena creix. De fet, s'acaba la primera dient això, no? Què podria anar malament? I que apareix allà aquell botó de l'adolescència. Doncs bé, en aquesta ocasió hem arribat en aquest punt, ha entrat a l'adolescència la protagonista i, per tant, apareixen, ara ho escoltàvem, ens havíem acostumat als sentiments bàsics, de fet, han agafat les emocions bàsiques i aquí les amplien. I apareix l'angoixa, l'enveja, ja hi era, però llavors hi ha l'avorriment, hi ha la vergonya, hi havia la tristesa, ara aquí anem pujant graons, no? I la nostàlgia, que es veu que aquesta última va entrar una mica a última hora. Com podeu imaginar, totes aquestes emocions arribaran allà al centre de control del cervell, que és on viuen les altres que fins ara estaven juntes, i tot plegat serà un daltabaix important per elles, no? La direcció d'aquest nou producte de Pixar ha estat de Kelsey Mann, que ha treballat en títols com Monsters University, Un gran dinosaurio i Onidos, i com us dèiem, és preestrena, perquè l'estrena serà el 19 de juny.
Efectivament, preestrena, que es podrà veure diumenge a les 6 i a les 8 de la tarda o vespre, i per tant hem de dir que el que ara us comentarem de doblets i de com queda distribuïda la cartellera val bàsicament per al cap de setmana, per avui, per demà i per diumenge, perquè a partir de dimecres, com que entrarà el títol aquest, tot hi haurà un seguit de canvis. En tota manera, hem de dir que hi ha 5 doblets, Amigos Imaginarios amb The Arctic Convoy, Hitman Asesino por Casualidad amb Furiosa de la saga de Mad Max, Los Vigilantes amb Del Revés 2, Garfield la pel·lícula amb Back to Black i Backdoor i els seus amics amb El Reino del Planeta de los Simios. I a les 3 sales restants, el mateix títol en totes les seves projeccions, Vides Perfectes, Sombres del Pasado i Bad Boys Return Day.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I atenció, tingueu les maletes ben fetes, perquè és l'última vegada que viatgem en aquesta temporada, i en aquest cas per quedar-nos atrapats a un any, a l'any 1978, que, com dèiem, es va posar la primera pedra, si més no en l'era contemporània, d'un gènere que sempre ha gaudit i segueix gaudint de molts seguidors, com és els superherois. En aquell any, el 1978, s'estrenava Superman.
Estrenada abans de la febre que cada estiu ens envaeix amb les grans superproduccions de superherois, Superman és una perfecta fusió entre ciència-ficció, fantàstic, aventures i èpica. Tots aquests gèneres hi són, i el seu director, Richard Donner, ho va fer explícit des del primer fotograma. Era la cinquena pel·lícula que dirigia.
Al llarg de més de 2 hores, l'adaptació d'aquest superheroi mític sobrepassa qualsevol comparació i segueix vigent malgrat aquests 46 anys que ens separen de la seva estrena. Donner va reescriure un guió signat per Mario Puzo, que és l'autor de llibrets com pel·lícules com Cotton Club i tota la trilogia del Padrino. Amb aquest guió, la pel·lícula ens parla de la lluita del personatge central per conquerir el propi destí.
Aquí, en este reducto de la soledad, trataremos de buscar las respuestas juntos. Habla pues, hijo mío.
¿Quién soy?
Tu nombre es Kal-El. Eres el único superviviente del planeta Krypton. Aunque te has criado como un ser humano, no eres uno de ellos. Posees enormes poderes, de los cuales no has descubierto hasta ahora sino unos pocos.
Superman lluita contra ell mateix, contra el món i, finalment, contra l'univers. És una manera de fer de l'espectador un nen convençut de fer possible tot el que es proposi. Cada cop que veiem Superman, tornem a ser nens, des de les primeres escenes amb un Marlon Brando enviant el fill al planeta Terra per intentar salvar-lo de la destrucció. Aquest fet, però, no evitarà l'aparició de les pors i dubtes que tot heroi pateix en el seu interior.
Unes pors i uns dubtes que Superman barra Clark Kent viurà amb la seva relació amb Lois Lane a la feina o amb la trobada amb Lex Luthor. En totes aquestes situacions, l'espectador reconeix la fragilitat de l'espècie humana i la possibilitat de ser salvada dels seus errors.
Caballeros, este hombre necesita ayuda.
Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar.
No.
Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar.
Sí. ¡Espere! ¿Quién es usted?
Un amigo.
¡Adiós!
Per fer possible una meravella de la categoria de Superman, calia un càsting a l'alçada del producte. Christopher Reeve es va fer amb el paper principal per davant de molts noms importants. Al seu costat, Gene Hackman interpreta el paper de Lex Luthor i Margot Kidder encarna Lois Lane, plena de vida i espontaneïtat.
Però com passa amb tantes i tantes grans produccions, la Crònica Negra es va apoderar d'aquella estrena tan sonada. Fem un repàs. Un any després de l'estrena de Superman, morien el director de fotografia i el director de disseny de producció. Margot Kidder, parella de Superman, va ser diagnosticada bipolar i moriria el 2018 d'una sobredosi. I finalment, com tots sabem, Christopher Reeve patia el 1995 un accident quan muntava a cavall que el va deixar tetraplègic fins al final de la seva vida l'any 2004.
Hola. No te preocupes, no arranca.
Claro que no. Es lo malo de los hombres de acero, que nunca están cuando se les necesita. ¿Sabes lo que me ha pasado mientras tú andabas por ahí volando? Que ha habido un terremoto. Una gasolinera ha estallado justo al lado de mi coche. Se han empezado a caer postes de teléfono por toda la carretera. Yo casi me muero y encima el coche le da por no arrancar porque se le ha acabado la gasolina.
Lo siento mucho, Lois, pero he estado muy ocupado.
No te preocupes, no importa.
Superman segueix tenint la mateixa força que el primer dia. La música, l'escoltem de fons, de John Williams, el gran John Williams, que es va fer un cop muntada tota la pel·lícula, i això és important a tenir en compte.
I no normal, sí.
No és molt habitual i té molt a veure. Guanyadora de l'Oscar als millors efectes visuals, aquesta és una mostra més que el cinema fet amb ànima i estil pot seguir emocional a qualsevol que es disposi a veure-la per primera vegada o una vegada més. Per això avui l'hem volgut recordar. Superman la podeu veure a HBO Max, Rakuten, Amazon Prime Video i Apple TV.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Les plataformes.
Doncs vinga, anem a fer-vos propostes per veure cinema els propers dies des de casa i a través de les plataformes televisives.
La primera d'elles és Herr, un hombre bueno, una producció belga dirigida per Bas de Bosch, on coneixerem un obrer de la construcció romanès que viu a Brussel·les i que és a punt de tornar al seu país. Per acomiadar-se d'amics i familiars, cuina una gran olla de sopa i entre els convidats coneix una jove que farà trontollar el seu futur. Herr, un hombre bueno, la podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
La segona proposta és un documental afganès titulat Bretton Roses, dirigit per Sahr Rahmani. La pel·lícula narra les experiències de tres dones afganeses que lluiten per sobreviure sota el règim talibà des de la retirada nord-americana de l'any 2021. Podeu veure aquest documental des d'avui mateix a Apple TV.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem ja per l'actualitat amb dues notícies curioses. A vegades, recordeu, hem parlat d'aquestes típiques subhastes en què es posen a preu objectes del repartiment o del merchandising d'una pel·lícula.
I que tenen preus,
acostumen
normalment.
Acostumen a treure... Exacte. Doncs ara imaginem, perquè avui no parlem d'un objecte, sinó que parlem d'una casa.
D'una casa.
Concretament, la casa on es va rodar la mítica Solo en Casa,
home,
del director Chris Columbus, que fa uns dies ja es va posar a la venda i, atenció, el cartell aquell que posen per vendre va durar només una setmana. I és que s'ha fet l'operació, per una minúcia, 5 milions de dòlars, és a dir, 4 milions 800.000 euros.
Veus?
Poca l'altre
cosa.
Dia que em deies que no sabies on invertir, doncs mira.
He fet tard, però, perquè exacte. Ja l'han venut.
Recordem que aquesta és la mansió on Kevin McAllister, que diríem Macaulay Culkin en aquell moment, l'actor, es va quedar sol durant unes vacances de Nadal, ara fa 34 anys.
Havia estat dies d'aquelles pel·lícules que és curiós perquè fa uns quants anys aquesta pel·lícula,
sí.
Ara ho dèiem, però en canvi alguns nens petits d'ara que la veuen,
la
els hi encanta
sí.
Els hi fa la mateixa gràcia que t'havia fet a tu quan eres petit.
Sobretot la primera ha envellit perfectament i
sí,
és...
Sí, les altres ja podríem parlar-ne a part, però la clàssica, la primera, la Solo en Casa, és cert que ha tingut vigència.
Exacte. La curiositat de la notícia és que, a més, buscant una mica en la xarxa, ho podeu fer qualsevol de vosaltres, degut a aquesta venda i també per altres motius, podem visitar la casa i veure com ha estat restaurada més d'una vegada. De fet, hi ha moltes diferències amb el que era la pel·lícula i, a més, curiosament, la pel·lícula es va rodar en platós que imitaven la casa. Per tant, els exteriors i alguna cosa sí que eren allà, però l'altre també era d'estudi. El fet és que el que més es reconeix, com deia, més l'exterior, els jardins i tot el voltant, i l'escala d'entrada que segueix en el seu lloc original. Es poden apreciar, atenció, els 800 metres quadrats que té de superfície.
No semblava tan gran, eh?
No, 5, però és que, mira, té 5 habitacions, que tampoc és molt, 6 banys, però és que té una pista de bàsquet soterrània. És a dir, tu vas per un racó del graig on te deixen els cotxes, i hi ha unes escaletes i veus una pista real, un camp de bàsquet, per poder entrenar i jugar-hi. La casa, recordem, es va construir l'any 1921, per tant té més d'un segle. Està situada al 671 de l'avinguda North Lincoln de Winnetka, que és un barri de Chicago, per si voleu fer-hi una visita o un cafè. I la curiositat és que el 2012 ja va estar a la venda, el 2015 es varen pagar $1.5 milions per al seu, valor, i el 2018 va ser ampliada. El 2021, fixa-t'hi, els fans podien, gràcies a una operació, una estratègia comercial d'Airbnb, passar-hi una nit en aquella casa per 20 euros. A més, durant aquell...
Sortia prou bé de preu.
Molt bé, i durant aquell temps, a més, la casa es va decorar i es va tornar a posar com era
com
en
era la
pel·lícula. Per tant, tenia el seu al·licient. És a dir, que ja ho sabeu, si aneu per aquell carrer o per aquell barri, podeu fer una visita i veure com està actualment.
I ara parlem d'un remake, que ja sabeu que ens agrada especialment aquest programa, quan s'anuncia un remake d'una pel·lícula, preguntar-nos si cal o no cal. Això,
jo finalment... crec que és una de les frases que passarà a la història teva, teva del programa, això de preguntar-se si cal fer segons quines coses en el món del cinema.
Exacte, després cadascú que jutgi un cop vegi el resultat. Parlem d'alguns remakes i noves versions de pel·lícules que, com el cas que ens ocupa avui, en el seu moment precisament no van ser grans èxits.
No.
Perquè a vegades dius, mira, una pel·lícula que va tenir un gran èxit passat els anys, en vols fer un remake, a veure si... O a vegades no, i això sí que ha passat sovint, pel·lícules europees s'ha fet remakes americans i viceversa, no? O d'altres cultures. Bé, el cas és que estem parlant de la pel·lícula Pràcticamente Màgia, de l'any 1998. No sé si ara els oients la recordareu o no, l'heu vist o no. En el seu moment la crítica se la va carregar de força, força contundentment.
Sí.
I passat els anys, sí que és veritat que s'ha pogut anar comprovant que va tenir un cert impacte en el públic i potser, potser hem de dir que la raó va ser per les protagonistes.
Mm-hmm.
Recordem que estem parlant de l'any 98, que hi havia una Nicole Kidman i Sandra Bullock més joves, que donaven vida a dues germanes d'una família d'un llarg llinatge de bruixes que després de la mort dels seus pares reben una maledicció segons la qual no es poden enamorar, si no ho fan, si ho fan, és a dir, si s'enamoren, amb aquells qui formin parella moriran, no? A partir d'aquí hi ha una mica
bonic.
Tota la història, sí, molt esperançador. En el seu moment era una adaptació d'una novel·la d'Alice Hoffman, autora de tota una saga, era només un llibre de tots els que té. Això fa pensar que la nova història potser pot ser una altra adaptació, o sigui, una adaptació no només d'aquesta, sinó agafar altres elements de la saga, veurem. De moment, el que semblaria confirmat, i ho posem també en condicional, és que les protagonistes, per tant, Nicole Kidman i Sandra Bullock...
26 anys després...
han acceptat repetir papers, repetir o fer papers similars, eh? Sembla que estarien disposades a actuar i produir, això és un altre tema, la nova pel·lícula. Cal dir, però, que no és la primera vegada que s'ha intentat ressuscitar aquesta història. Hem de dir que la Warner, l'any 2004, i després HBO Max, van intentar i van encarregar dos projectes que finalment no van acabar en res. Per tant, tampoc sabem si ara aquest arribarà a bon port o no, però com a mínim, de moment, sembla que està damunt la taula.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, ja us avancem que la setmana vinent, última de la temporada, bufarem les espelmes de l'últim pastís de la temporada i us donarem tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula destacada. També, ja avancem, que us hem preparat una llista de les pel·lícules més destacades per veure aquest estiu, aquelles estrenes que ens han d'arribar al llarg de l'estiu.
Doncs anem per la resposta del concurs de la setmana passada, que recordem, dèiem quina pel·lícula que heu vist per la televisió us hauria agradat o us agradaria, perquè de fet encara hi ha algun cinema, sobretot a Barcelona, que fan reposicions d'aquest tipus. Doncs una pel·lícula d'aquestes que us agradaria veure-la en pantalla gran i per què?
Doncs mira, tenim pel·lícules de tot tipus. Pel·lícules que, per exemple, Lo que el viento se llevó. I aquí també depèn molt de la generació, de la persona que ens fa la resposta. Tenim Thelma i Louise, que l'ha dit més d'una persona, que li hagués agradat veure-la a la gran pantalla, o un Dirty Dancing, que també és un altre clàssic, que a la petita pantalla l'han fet 30.000 vegades. Ara poder fa temps que no sé si el fan, però la programaven bastant sovint. La Passió Turca, El Agua Azul, The Qualizer 3, Troia...
Per tant, veig que pesa molt el sentiment de què agrada o no agrada, més que no les virtuts que pot tenir una pel·lícula segons si la veus en petita pantalla o en gran pantalla.
Clar, hi ha hagut algú, per exemple, que ens ha dit Avatar, que per tant vol dir que
aquesta
no l'ha vist al cinema i diu ha de ser impressionant.
Aquesta sí que seria
aquí sí que hi ha aquest
casos.
Tema de... I després hi ha molt de record, també, eh?
Mm-hmm.
I, evidentment, tot és lícit, perquè cadascú té els seus motius i de les 25 respostes encertades, qui s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, és en David Curós, que ell ens ha dit. A mi m'agradaria tornar a veure E.T. La vaig veure al cinema, però era molt petit. La recordo perfectament, però no recordo com sonava el cinema dels anys 80.
Ah.
Seria tot un luxe poder-la tornar a veure amb el mateix so i els mateixos efectes especials per poder comparar-la amb les pel·lícules actuals.
Doncs anem per la pregunta de la setmana vinent, que com dèiem és l'última pregunta i seran les dues últimes entrades que regalarem. Com que ens arriba l'estiu, sabeu allò que és tan bonic i que ens agrada tant, que és el cinema a la fresca?
No sé si heu anat mai vosaltres a algun cinema a la fresca o algun autocinema, que a vegades alguns pobles
també
n'han organitzat.
Una activitat típica de l'estiu, i el que volem és que ens digueu, si vosaltres fóssiu el programador d'una nit de cinema a la fresca, quina pel·lícula posaríeu, projectaríeu, per aquest estiu, és a dir, amb un cinema a la fresca, què us sembla més adient que pugueu projectar?
Us fem una pregunta de joc de rol, és a dir, no és la pel·lícula que més us agradaria veure, la que vosaltres preferiu, no. Si vosaltres haguéssiu de programar i fer que vingués gent, per què optaríeu? Teniu moltes opcions. Si és un, pots fer de terror perquè creus que és a la nit, pots fer infantil. Cosa més infantil perquè vingui públic familiar, depèn.
Una cosa de platja.
Una cosa d'acció, depèn. I argumenteu-nos una mica, si haguéssiu de programar una pel·lícula a la fresca, cinema a la fresca a l'estiu i voleu que vingui gent, va, què escolliríeu? Ens ho feu arribar a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres, sigui la fresca o no, el que programem cada divendres, fins almenys el divendres que ve, és parlar de cinema aquí, si això continua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Just to cure it, 'cause I can't ignore it. If this love makes me want